Sí, un moment. Conseller Felip Puig, bon dia.
Molt bon dia.
Vostè ha tingut la sort de poder descansar, encara que sigui una mica, també, com l'alcalde de Figueres?
Miri, no hem dormit junts, però 3 o 4 hores també, perquè ara en aquests moments estic al seu costat, aquí en el parc de bombers. Hem estat en tot moment doncs, en contacte amb els diferents serveis que ens han anat informant doncs, quan a les 6 de la matinada hem pogut ja obrir la AP7 en sentit nord i en aquest sentit doncs, ara actualitzant una mica la informació i valorant la feina que han fet els efectius durant aquesta nit, que estan proseguint a fer tots els relleus i a continuar treballant intensament. Per sort, ja hem començat a treballar els mitjans aèris, cosa que ahir no va ser possible, i des de primera hora del matí, doncs, tant els avions francesos que amb els seus bombers també estan col·laborant a la zona més del nord de la Jonquera i també amb la unitat militar d'emergències, que ja tenim de l'ordre de 200 efectius treballant en un dels flancs que els han assignat els bombers, doncs esperem atacar durament el foc, que tindrà un comportament diferent i que ja s'està notant com a conseqüència del vent. Ja preveiem que al llarg del matí ens aniria girant aquest vent que bufava ahir de tramuntana del nord cap al sud i ara ja comença a girar doncs, cap a un llevant que ens vindrà doncs, del mar i, per tant, el flanc més oriental, tots els pobles doncs, de Cantallops i de Sant Climent Sescebes, que d'alguna manera doncs, el foc ha progressat una mica poc aquesta nit, doncs en principi ja no tindrà tant de risc perquè el vent ens empenyarà aleshores el foc un altre cop cap a l'interior del país i és allà de Rius, de Avinyonet, de Puigventós, de Terrades, l'embassament de Boadella, on haurem de concentrar els esforços importants.
Molt bé. Agraïm també la presència de Santi Vila, l'alcalde de Figueres. Mantenim la conversa amb el conseller Felip Puig. Aviam, conseller, diverses preguntes que m'agradaria fer. És a dir, en aquests moments diríem, primer, el foc que ha estat el més dur, el més terrorífic, que és el foc de Portbou, que és el que ha provocat víctimes, aquest està ja clarament controlat?
Sí, aquest foc ahir a la nit ja el vam donar en fase de control, no ha progressat, s'han mantingut algunes dotacions doncs, per reforç i seguretat i remullar, però en principi aquest foc ens va aparèixer simultàniament allà a les 7 de la tarda, mentre estaven tots treballants i concentrats aquí en el foc de la Jonquera, doncs en principi sobre les 10 de la nit es va donar en fase de control i ja no ha tingut cap progressió.
Val. Es confirma que d'aquest foc és on surten les 3 víctimes mortals, malauradament, no?
No. Dues víctimes mortals, el foc de Portbou, i una, el de la Jonquera, aquí a Llers. Per tant, el foc de Portbou és el que, en un moment donat, es dona que a les 7 de la tarda s'inicia el foc al costat de la carretera. Era una carretera, la 260, que per cert ahir la nit també ja la vam obrir a la 1 de la matinada, per tant està operativa, que òbviament a partir de la 1 teníem l'AP7, la Nacional 2, tallada, i per tant hi havia gent que com a itinerari alternatiu doncs anava per Portbou per saltar cap a França i per tant era una carretera que a aquelles hores doncs, tenia un trànsit molt important amb doble sentit, de baixada i de pujada. La gent que coneix doncs, el trànsit de Portbou cap a Cervera doncs, sap que és una carretera sinuosa, de costa i per tant doncs, teníem bastant de trànsit en doble sentit. Apareix el foc d'una manera sorpresiva, evidentment, i queda el trànsit doncs, col·lapsat. Això provoca doncs, situacions doncs, de pànic, de por, d'incertesa. Molts ciutadans abandonen el seu vehicle a la carretera i alguns d'ells doncs, se'n van cap a una zona segura, a la gasolinera. Altres, com a conseqüència de la feina dels Mossos d'Esquadra, que immediatament pugen, doncs, generen contingents i grups de persones i els van traslladant doncs, d'una manera també arriscada cap a zones més tranquil·les. I algun grup doncs, que no va d'alguna manera doncs, ni esperar que arribés el Mossos d'Esquadra i que es va veure, suposo, que per circumstàncies del foc desbordats, van intentar doncs, allunyar-se del foc, es van aventurar cap a diferents penya-segats i sobretot els membres d'una família francesa són el pare de 60 anys i una filla de 15 anys doncs, que cauen, es precipiten, traumatismes i cauen doncs, al mar i que són les persones mortes. Tenim també un altre membre d'aquesta família, presumptament la mare, doncs, amb ferides importants i de l'ordre de 22-25 persones més amb diferents ferides de consideració, totes elles a l'hospital des d'ahir a la nit. Aquestes són les dues persones mortes a l'incendi de Portbou. I una persona que no va morir per conseqüència de l'incendi estrictament, sinó que a Llers, veient l'incendi, el fum, doncs suposo que l'emoció i l'excitació, una persona d'uns 75 anys, doncs li va sobrevenir una aturada cardíaca i lamentablement doncs va morir.
Li he de dir, conseller, que ens arriben informacions a través de la xarxa de diferents llocs de la zona del Barcelonès i de la zona del Maresme d'olor a cremat. Imagini la magnitud de l'incendi que en diferents zones, ens diuen des de diferents barris de Barcelona, des de Mataró, des d'Arenys, d'aquesta forta feruma cremat que arriba de nord a sud i que està passant en aquests moments pel centre del país.
Això és una conseqüència de la forta tramuntana que ha bufat durant tota la tarda i durant tota la nit. Pensi que ahir mateix, a la nit, a la zona de Llagostera, de Platja d'Aro, hi havia pluja de cendra de l'incendi de la Jonquera. Per tant, des de l'Alt Empordà fins al Baix Empordà i fins i tot doncs, a l'Alt Maresme doncs, o a la Selva hi havia conseqüències d'aquest incendi i, per tant, doncs, cendra. I és lògic doncs, que s'observi en aquests moments doncs, l'olor de fum. Sí.
Quan li dic això, conseller, parlaven del de Portbou, ara parlarem del de la Jonquera. Ahir l'alcalde deia dues coses. La primera, que feia que tot fa pensar que hi havia un cotxe que dos infermers de la SEM van veure com llançava un objecte brillant i que tot fa pensar que era una borilla d'una cigarreta. Es confirma, és possible que es pugui atrapar a l'autor que ha comès aquest homicidi?
Miri, aquesta informació ahir la nit també ens la facilitàvem. Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb altres cossos, estan intentant contrastar-la. Tenim algunes imatges, però encara no prou clares, no en aquest cas doncs, d'aquesta situació, però aquesta hipòtesi és una bastant verosímil que la intentarem anar confirmant. Hi ha diferents informacions que ens diuen que vam veure amb cotxes més amunt, doncs com alguns diuen potser una cigarreta, alguns diuen fins i tot un petit objecte una mica més gran, fins i tot ja encès, que era llançat doncs, per una finestra. No? Estem treballant amb aquesta hipòtesi, però és evident que en aquests moments no tenim cap nou indici. El que és cert és que l'incendi s'inicia al costat de la carretera, igual que l'incendi a la Jonquera, que també s'inicia al costat d'una zona d'aparcament de vehicles del Pertús.
També, igual, eh?
També, sí, sí.
O sigui, estem parlant d'una altra borilla de cigarreta.
Bé, la hipòtesi seria també alguna borilla o alguna acció involuntària, hem de suposar, negligència, imprudència, esperem que no sigui premeditat, però tant un incendi com l'altre s'inicien en les zones immediates doncs, a la carretera, en el cas de la 260 Portbou, i a la zona d'aparcament, en el cas doncs, del Pertús de la Jonquera.
Ja sé, conseller, que ens en recordem de Santa Bàrbara sempre quan trona, però en circumstàncies com aquestes, a un no li venen ganes d'agafar i dir, escolta, endurim les penes a l'hora de la gent que fa aquest tipus de negligència que ja fa anys que ens alerten, que sortosament ha anat minvant, però encara enfortir-ho més?
Sí, és evident que la primera reacció és aquesta. El que li puc dir és que em consta que en aquests moments, doncs, com a conseqüència de diferents tensions, no només relacionades amb temes d'incendis, sinó amb temes de seguretat, que estan provocant o que estan fent que s'hagi entrat ja en una revisió d'alguns articles del Codi Penal, i estem parlant d'altres circumstàncies que vostès ja m'han sentit parlar en altres situacions, em consta que també el tema doncs, dels delictes diguem-ho així, d'homicidi o d'incendis que provoquen danys importants, també s'està revisant la seva penalització i la seva tipificació.
Per endurir-ho, per entendre's, evidentment.
Sí, 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 és evident.
Val. La segona història que s'explicava l'alcalde de Portbou és que els bombers van trigar 50 minuts en arribar. És entenible que arribin a 50 minuts tard tenint en compte el volum dels incendis que hi havia ahir?
Miri, si no haguéssim tingut l'incendi de la Jonquera, estaríem davant de una situació incomprensible, perquè és evident que no tindria cap justificació. Quin problema teníem? Teníem un incendi molt important des de la una a la Jonquera. Tots els mitjans disponibles per la zona de les comarques de Girona, sobretot, doncs estaven concentrats i activats precisament per atacar aquest incendi. I és evident que quan hi ha la simultaneïtat, en aquest cas doncs, a Portbou, doncs hi ha un necessari temps de reacció de destinar-hi alguns dels efectius perquè puguin anar a atacar i atendre a l'incendi de Portbou. Jo crec que dintre de les circumstàncies doncs, és més que raonable el temps de resposta que hauran tenir.
Li he de dir, conseller, malgrat que segurament avui no és el dia, però temps tindrem de parlar-ne, però li vull preguntar perquè segurament també se'n sentirà dir aquests pròxims dies. Les retallades han augmentat una reacció no tan ràpida?
No l'acabo d'entendre. Si han augmentat la reacció...
És a dir, que es podria que amb menys retallades s'hauria pogut estalviar temps d'arribar en els llocs on hi ha hagut els incendis.
Sincerament no ho crec, perquè aquesta campanya forestal, malgrat la situació econòmica, hi hem destinat més recursos econòmics que l'any passat i hem contractat més auxiliars forestals que l'any passat i, per tant, malgrat els ajustos que estan fent, doncs, evidentment, doncs, tensions molt importants en l'àmbit també de la seguretat, pel que fa a la campanya forestal, hem destinat més recursos i hem fet un esforç més que notable. Per tant, no crec que les retallades hagin tingut cap incidència amb la capacitat de resposta. Vull que recordar, no per relativitzar, sinó en definitiva per contrastar i per comparar, que fa poques setmanes hem tingut un incendi devastador a València, que hem tingut fa pocs dies un incendi molt important a Canàries, que la gent està veient que als Estats Units cremen 80 i 90 mil hectàrees a 100 quilòmetres de Colorado i de Denver, i per tant doncs, hi ha una situació complicada. I crec sincerament que després de l'hivern més sec dels darrers 40 anys i de les gelades del febrer, ja vàrem anar advertint i avisant doncs, que tindríem un estiu molt complicat. No?
Home, recordo una frase seva, conseller, que va dir fa ara un parell de mesos, al maig, el 17 de maig, que va dir, diu, calcem-nos. És a dir, si fa molta calor aquest estiu, calcem-nos perquè pot haver-hi problemes. I efectivament, dit i fet.
Li haig de dir que no és capacitat, diguem-ho així, de prospectiva ni intuïció innata, sinó que aconsellat i assessorat doncs, pels bons professionals, en aquest cas tant del cos de bombers com també dels agents rurals, doncs ja vàrem començar a identificar el mes de març, amb aquells tres incendis que vam tenir al Pirineu, que segurament els seus oients recordaran, doncs uns primers indicis de que els nostres boscos estaven en unes condicions extremes, i el que és cert és que tots els incendis que hem anat tenint i els darrers doncs, que es van produir al Lluçanès o al Bages o també doncs, al Garraf o a Rasquera o al Priorat, doncs ens diuen que les conseqüències doncs, d'aquests fenòmens tan extrems que hem viscut el darrer any, doncs que nou mesos dels 12 del darrer any doncs, la pluja ha estat molt per sota del que és la mitjana, doncs ha acabat comportant que tinguem els boscos molt, molt secs, i en quan tenim una primera guspira, un primer indici, i amb vent, doncs això ens fa una situació complicada. Deixi'm que li digui que quan un incendi, i això els bombers tenen aquests paràmetres de referència, no? Quan un incendi avança a una velocitat superior a 1,5 km, 2 km per hora, i quan els focus secundaris, és a dir, que quan estàs treballant en un punt, el vent o apareix a més de 150 o 200 metres de distància un nou focus, i quan les flames són superiors als 5-10 metres, és un incendi que no pots contenir en primera instància i que has de preveure d'alguna manera una reacció més tardana i anar-lo a esperar perquè et supera qualsevol capacitat d'extinció. Si el límit és aquest 1,5 km, 2 km, i li dic que ahir l'incendi d'aquí de la Jonquera avançava a velocitats superiors als 6 km per hora amb flames doncs, que agafaven els 15 o els 20 metres i focus secundaris a 400, 500 o 600 metres, és quan un se n'adona que tens un incendi que, com passa a altres països, doncs l'has de contenir amb una visió estratègica en allà on pots, i és el que s'està fent en aquests moments, que ahir la nit ja es va dir l'esperarem aquí i de moment l'estem contenint en aquests plans.
Em trec el barret avui davant dels bombers de la Generalitat, deixi-m'ho dir, perquè si no rebento, i davant dels voluntaris també que han ajudat a intentar calmar aquest foc terrible que crema amb força a la zona de l'Alt Empordà. Nosaltres que estem fent el programa avui des de Figueres, aquest programa especial del Món a RAC1, permeti'm dues preguntes per acabar, conseller. La primera, deia fa uns moments, l'incendi s'inicia, el de la Jonquera, al costat de la carretera. Esperem que no sigui provocat. Interpreto que no descarten que el foc de la Jonquera hagi estat provocat?
Miri, provocat pot estar-ho intencionada o involuntàriament. El que és més que probable és que hi hagi hagut la mà de l'home al darrere, perquè si no, no s'acaba d'entendre que es produeixi en una zona doncs, d'aparcament de vehicles i que en allà se'ns inicia un incendi que ha estat impossible de parar fins ara, no? Per tant, és més que probable que hi hagi doncs, alguna provocació intencionada o involuntària, tant amb un com amb l'altre incendi, que es produeixen un a la carretera, l'altre a la zona d'aparcament del Pertús.
I acabo, conseller. S'ha de ser optimista?
Sí. Jo crec, sincerament, que prudentment optimistes. La impressió que en aquests moments tenim és que treballant intensament amb els mitjans aeris doncs, que ja estan disponibles i volant i incorporant-se doncs, amb una cadència doncs, de cada mitja hora, cada hora, per anar garantint doncs, que quan hagin de fer els relleus tècnics i les parades corresponents doncs, puguem continuar mantenint la presència d'avions i d'helicòpters, la important col·laboració que tenim dels bombers francesos i de l'exèrcit espanyol i dels voluntaris de les operacions de defensa forestal, amb aquests més de 300 bombers que estan treballant i que ara acaben de fer els relleus corresponents. Recordi que els bombers treballen doncs, de 24 hores seguides i per tant fan una feina doncs, increïble, impressionant i molt sovint, a vegades, doncs, prou ponderada. I jo crec, les meves impressions, és que al llarg d'avui doncs, aquest incendi podria entrar en fase de control si el vent no ens juga alguna mala passada i si no es produeix alguna situació que, com he dit abans, doncs podria eixamplar la zona potencial d'afectació. Per tant, treballarem intensament aquests flancs per intentar evitar que aquest incendi es passi de l'Alt Empordà a l'Alta Garrotxa.
Després d'aquesta llarga conversa, li he de dir que em quedo amb aquesta última frase, conseller, perquè ens anima molt avui al país escoltar que si no el temps no ens jugarà mala passada, avui podria entrar aquest foc violent en fase de control. Esperem que així sigui. Moltes gràcies, conseller. Fins aviat.
Moltes gràcies. Fins aviat, Jordi.